Podem saludar Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Bona nit, senyor Nieva.
Hola, bona nit.
S'ha especulat molt en les últimes hores sobre quin efecte tindrà aquesta reforma sobre els presos indultats, sobre els que encara són a l'estranger. Vostè quina anàlisi en fa? Quin impacte creu que pot tenir?
Home, la veritat és que jo l'impacte sobre els que són a fora, els polítics que són a Brussel·les, a Bèlgica i a Suïssa, la veritat és que no l'acabo de veure, perquè la situació processal d'aquestes persones és amb una instrucció que s'ha suspès, és a dir, encara ni l'hem acabat. Se'ls ha processat de moment o imputat per un determinat delicte, però això no vol dir que en el futur canvi, és a dir, sobretot ara que s'ha produït la reforma o que es produirà probablement la reforma de la sedició, doncs que llavors diguin que canvien de figura delictiva amb la mateixa resultància en termes de pena. Per tant, jo no veig que amb aquests els pugui beneficiar, no? L'única situació que se m'acut, que sí que podria tenir algun sentit aquesta reforma, és pels indultats si l'indult finalment s'acaba anul·lant, perquè encara està pendent de resolució per part de la tercera del Tribunal Suprem. I clar, llavors, si s'anul·lés l'indult, doncs ara el Tribunal Suprem hauria de recalcular la pena, és a dir, no és que el fet no sigui punible, ni molt menys, no? Sinó que haurien de veure com ho encabeixen. I clar, i el que no podríem fer seria sortir de la secció delictiva per la qual van condemnar, que són els delictes contra l'ordre públic. I aquí, lògicament, clar, les penes baixen dràsticament i sí que els podria beneficiar en termes de pena, malgrat que tampoc tant, perquè la majoria tenen la malversació. És a dir, que sincerament, a mi, cada hora que passa d'aquest dia, i estic pensant des d'aquest matí, bàsicament des que he vist el text de la reforma, cada vegada em sembla més que això és una mena de preu polític que s'ha pagat, no? Per aprovar, doncs, en definitiva, altres, o sigui, amb altres finalitats polítiques, i bé, i si totes les parts estan contentes, doncs endavant, no? Però que els efectes pràctics d'això, jo sincerament no els acabo de veure.
A la pràctica, per tant, es visualitzen pocs canvis, com a mínim, per les persones que encara són a l'estranger: Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Marta Rovira, crec que no em deixo a ningú. Per tant, en aquests casos, com a mínim, canviarà poc la seva situació.
Sí, jo crec que canviarà poc. És a dir, l'única cosa que faran serà reajustar les acusacions. Això és possible, doncs, que pugui tornar a fer que deixin estar l'euroordre, doncs, que van emetre, que n'emetin una de nova, que tornem a començar. És a dir, probablement, doncs, obstaculitzaria més la qüestió, però bueno, ara estem pendents també del que digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ja veurem aviam què diu. Això és una incògnita encara, malgrat l'informe de l'advocat general, fins al final no es pot dir, i en tot cas, clar, s'ha de fer una altra vegada del recorregut, però insisteixo, que és que, malgrat que no sigui la sedició, no vol dir que aquests comportaments no es puguin encabir amb altres figures delictives del Codi Penal. Si, de fet, vull dir, mirant-ho des del punt de vista dels que volien la condemna, en termes de pena i en termes, a més, de que el que fessin fos digerible a qualsevol país d'Europa, hagués estat molt més intel·ligent agafar altres figures delictives. Però no ho van fer. Bé, doncs ara perfectament ho podríem fer pels que encara no han estat jutjats.
Ara ho apuntava. Una de les incògnites és saber què passarà amb la malversació. És possible que la nova sentència que faci el Tribunal Suprem, ja sense la sedició, la malversació guanyi molt més pes? I en aquest sentit, si el Tribunal Suprem té algun límit per dictar aquest delicte, si podria ser que imposés el màxim?
No crec que canviï res. Vull dir, podrien condemnar perfectament igual per la malversació, però que no caldria tampoc exagerar les coses, insisteixo. Ells no estan vinculats pel fet de que diguessin en un moment donat que allò era una sedició a la sentència que van dictar. És que, a més, ni tan sols és segur que el Tribunal Suprem mantingui la competència, perquè si aquestes persones, quan finalment vinguin a Espanya, ja no són diputats del Parlament Europeu, llavors ja no estan aforats, i llavors el Tribunal Suprem perd la competència. Això és així. a partir d'aquí, doncs seria absolutament evident que un altre tribunal no estaria vinculat pel que ha dit el Tribunal Suprem. Però és que en un procés penal això sempre és així. Per tant, ens podríem trobar, insisteixo, no vull concretar les figures delictives perquè tampoc vull donar idees, no? Però vaja, ens podríem trobar en un altre escenari que podria ser idèntic en termes de pena o fins i tot més greu.
Com dèiem, el que sabem avui, ara com ara, és que la sedició es derogarà, se substitueix per un delicte de desordres públics agreujats. Li volia preguntar quina diferència hi pot haver entre els desordres públics que hi havia fins ara, els que en teníem fins ara, i aquests desordres agreujats que contempla aquest nou text.
A veure, és que la sedició ja era un delicte contra l'ordre públic, és a dir, en aquest sentit no hi ha cap canvi. Es treu aquesta paraula, que és molt antiquada, i es rebaixa la pena dràsticament que hi havia, doncs, i que corresponia, doncs, a una època que, com acabo d'explicar en un article que acabo de publicar al diari Ara, doncs, pertanyia, doncs, a la repressió dels moviments obrers de finals del XIX i principis del XX, no? És a dir, quan es volia, doncs, que no es fessin manifestacions, que no es fessin vagues perquè no s'aturessin les fàbriques, no? Clar, tot això, doncs, bueno, ho donem per superat, com s'ha donat per superat en bona part d'Europa, no? Amb els altres països que també tenien la sedició, fins i tot amb aquest nom, i ara, doncs, ho passem a considerar un delicte contra l'ordre públic, que ja ho era, però amb una resposta punitiva, és a dir, amb una pena molt menor que la que tenia fins ara, la qual cosa, insisteixo, és adequada. Després es podrà fer la lectura política que es vulgui, que segur que farà tothom, però que vaja, que això és una cosa que es podia fer i que és absolutament coherent amb la resta de codis penals de bona part d'Europa, vaja, això és innegable.
A nivell també de terminis, de calendari, un cop s'aprovi la reforma, s'hauran de fer tots els passos parlamentaris, un cop entri en vigor, aleshores, qui ha de prendre la iniciativa? Són els advocats o ha de ser el Tribunal Suprem?
No, aviam, per fer el recalculament de la pena, ara mateix ningú, perquè estan indultats. És a dir, no hi haurà cap recàlcul perquè la pena és com si ja no existís. M'estic referint a la pena privativa de llibertat. Una altra cosa diferent és el tema de la inhabilitació, que jo aquí s'ha especulat durant el dia d'avui que si li podria beneficiar a Oriol Junqueras, perquè llavors es podria presentar a les eleccions de 2025, teòricament, si no són abans. Sincerament, per lo que he llegit avui, no ho acabo de veure, que això sigui així. Fins i tot s'imposa una pena d'inhabilitació de 6 a 8 anys, i estic segur que el Tribunal Suprem, si hagués de recalcular aquesta pena que es va deixar amb l'indult, vaja, vull dir, agafaria aquest límit màxim, és a dir, estaríem en una cosa que dependria, en tot cas, del que digués el Tribunal Suprem, i home, i no crec que canviï la línia de no posar-ho fàcil a l'execució de l'indult, com fins ara s'ha vist, no?, i fins i tot a la concessió de l'indult, més que l'execució, que no va posar cap problema, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, no?, però jo no veig que la solució final sigui tan feliç com s'ha especulat, insisteixo, per algunes veus durant el dia d'avui.
A veure, Jordi Cabret, tens algun comentari?
Sí, potser ara t'agafo malament, Jordi, però hi havia una reflexió que estava jo fent avui sobre el tema de la malversació, que és si una malversació versa sobre una actitud de disposar d'uns comptes públics de forma il·lícita, aquest il·lícita representa que ve en aquest cas ve condicionat a un il·lícit que penja d'uns delictes de sedició. I que, per tant, si aquest delicte desapareix o que en aquest cas no seria aplicable perquè evoluciona la llei, aleshores es podria considerar o es podria estudiar la manera d'introduir el concepte que la malversació aquí, com que no hi ha acte il·lícit, doncs aleshores no existiria, no? Aquesta línia la trobaries més o menys adequada?
No, home, segur que és una línia que pensa alguna de les defenses, però no veig que tingui gaire recorregut, fonamentalment perquè l'il·lícit de fons continua existint. El que no existeix és la mateixa tipificació. M'explico? És a dir, no és que la conducta que recull el Codi Penal no sigui delictiva a partir d'aquesta abolició. No, ho serà, però amb altres termes limitats a aquests delictes contra l'ordre públic i baixant-se la pena. Però, clar, l'il·lícit, en aquest sentit, tal com ho estaves expressant, continuarà existint. És a dir, seria diferent si haguessin derogat tots els delictes contra l'ordre públic, no? Llavors, o diguessin, escolti'm, convocar un referèndum il·legal posant a persones, doncs, repartint urnes, etc., bueno, tot el que va passar l'1 d'octubre, doncs, escolti'm, això no és delicte. Això ho tipifiquem directament, no? No és ni sedició ni és res, no? Clar, però és que no han fet això. Però si haguessin fet això, llavors es donaria la situació que m'acabes de plantejar, que efectivament no hi hauria il·lícit, i això sí que efectivament acabaria tocant la sentència.
Magda?
Ara parlaves això també de la rebaixa de les inhabilitacions. Clar, la sentència de l'UON no especifica quants anys de condemna són per sedició i quants són per malversació. Clar, els que d'entrada només es beneficiarien els que són, d'alguna manera, els que només els van ser condemnats per sedició, que és el cas de Cuixart, Sánchez, Forcadell, Forn i Rull, però en el cas de Junqueras, Turull, Romeva i Bassa, que a més ho van ser per malversació, és a dir, que haurem de fer? Esperar que el Suprem es rebaixi les inhabilitacions? Si no ho fa, m'imagino que acabarà el Tribunal Constitucional o Estrasburg, però entenc que alguna conseqüència ha de tenir, no? Perquè al final és una suma dels dos condemnes, tant la de sedició com la de malversació.
Sí, efectivament. El que passa és que la raó per la que es va concedir aquesta, o sigui, per la que es va mantenir aquesta inhabilitació, tampoc queda claríssima amb la motivació d'aquell indult, i és estrany perquè la motivació, mira que era llarga, mira que fins ara els indults s'havien concedit pràcticament només amb un petit paràgraf, no?, i aquests indults, vaja, es van fer motivacions de pàgines i pàgines, no?, i aquest punt a mi particularment hauria de tornar a estudiar ara, ho soc sincer, però no em va quedar del tot clar, no?, d'efectivament en quin concepte doncs es posava aquesta inhabilitació. En tot cas, insisteix, no crec que, mirant la línia que ha seguit amb aquest tema el Tribunal Suprem, doncs sigui gaire favorable a rebaixar això. És a dir, que si hi ha algun argument que troba la Fiscalia o que troba alguna acusació popular, doncs, que permet mantenir aquesta inhabilitació, probablement la mantindran. Ara bé, això és una predicció en el sentit de... Bé, és el que han fet fins ara i és el que probablement continuaran fent. Ara, el que marca el dret penal és que qualsevol norma s'ha d'interpretar sempre, sempre, sempre en favor de reu. I això ho sabem qualsevol persona que hem estudiat dret, perquè és probablement de les primeres coses que et diuen quan tens classe de dret penal.
Per anar tancant, Àlex.
Sí, bona nit. Jo volia preguntar si vostè considera que aquesta reforma o derogació pot tenir conseqüències mirant endavant cap a una futura sentència, pronunciament del Tribunal Europeu de Drets Humans, o són qüestions que no influiran?
No, el Tribunal Europeu de Drets Humans és molt respectuós amb el que legislen els estats. És a dir, normalment no hi entra, sinó és una cosa molt espectacular, no? Vull dir, com, no sé, com les coses que han passat en l'àmbit judicial a Polònia o a Hongria darrerament, no? Però si el que ens estem referint és a la sentència que ha de recaure sobre el cas del procés, home, pot ser un argument afegit per justificar la manca de proporcionalitat de la sentència que es va dictar, no? És a dir, és com si els poders d'un estat doncs fossin conscients de que hi ha alguna cosa doncs que s'ha excedit del que hauria d'haver estat, no? I llavors el fet que hagi hagut aquesta reforma, doncs no és possible que pugui ser utilitzat com a argument, però no com a argument principal, probablement, eh? Vull dir, serà una cosa que segur que es dirà, perquè aquestes motivacions són llargues, i més en casos tan mediàtics com aquests, però probablement aniran per una altra banda, si és que hi van, eh? Vull dir, perquè a mi fer prediccions de com serà una sentència no m'agrada fer-les mai, perquè clar, ficar-te en la ment dels jutges i preveure què poden fer és sempre molt arriscat.
Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Un plaer conversar amb vosaltres.